Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, assegura que no han negociat amb el PSOE el suport aquesta tarda al Congrés al decret que redueix l'IVA dels carburants i l'energia a canvi de millores fiscals pels autònoms.
No hi ha hagut negociació, sinó que simplement ells han vist si volien el nostre vot per on havien d'anar i ho han acceptat, hem mantingut la posició, ho han acceptat i, per tant, si ells ens voten aquestes mesures, perquè les votacions abans, nosaltres li votarem aquest decret. Sí, perquè les casualitats no votessin això dels autònoms, nosaltres no els hi votarem aquest decret.
Però aquí hi ha hagut converses per parlar d'això.
Hi ha hagut informació, no, però negociació no n'hi ha hagut.
En aquesta mateixa entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Turull ha contestat al portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, que ahir va dir que els juntaires no voten l'escut social de l'habitatge i que això els mereixerà que acabin a l'ostracisme.
Primer, no es fa ni pessigolles aquest senyor, ni li entrarem en el joc, perquè quan algú només busca notorietat, nosaltres el que busquem són fets. I ell segurament, aquesta intervenció d'ahir, farà un gran tuit, el difondrà, etc etc. Però miri, sap què passa? Que ara la gent, quan li robin un mòbil, sabrà que no sortirà gratis. I això és perquè alguns, que potser no fem tuits, fem propostes i apretem i mantenim la posició.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El Congrés aprovarà la reforma de la Llei de Memòria Democràtica, que flexibilitzarà els criteris per assegurar que casos com els dels familiars de Salvador Puig Antic s'hi puguin acollir. Esquerra Republicana ja ha anunciat que hi votarà a favor després d'aconseguir el compromís de l'executiu de recollir les seves propostes en el tràmit parlamentari. Madrid, Àngels La Fuente, bon dia.
Bon dia. El ministre Ángel Víctor Torres s'ha compromès a anar més enllà de l'actual Llei de Memòria Democràtica, que avui millorarà el ple del Congrés.
A los que les parezca de justícia lo que hoy presentamos, les pedimos su voto. Y en el trámite, como proyecto de ley, mejoraremos todo lo que pueda ser mejorable.
És el compromís assolit amb Esquerra Republicana per evitar exclusions injustes i assegurar que casos representatius de la repressió, com el de Salvador Puig Antic, puguin ser reconeguts. Francesc Marc Álvaro.
Hem de filar prim. No pot ser que fem aquest real decret i la família de Puig Antic no es pugui acollir. Per tant, senyor ministre, hem d'anar per aquí.
Àngels Lafuente, de Catalunya Ràdio, Madrid.
9 migrants han mort i 45 han desaparegut aquesta nit en el naufragi d'una embarcació a les costes de Djibouti, a la banya d'Àfrica. Segons informa l'Organització Internacional per les Migracions, la barca transportava 320 persones. L'agència de l'ONU i les autoritats locals han atès els supervivents. Desenes de milers de migrants agafen cada any l'anomenada Ruta de l'Est per intentar arribar als països del Golf Pèrsic fugint de la pobresa, els conflictes armats o les catàstrofes naturals. La majoria són originaris d'Etiòpia o Somàlia.
Cau en picat el nombre de naixements d'os bru al Pirineu i l'expansió de l'espècie s'estanca per primer cop des de la seva introducció. Catalunya concentra la meitat de tots els ossos que habiten el conjunt de la serralada. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Bon dia. L'any 2025 van néixer a Catalunya només 3 cadells d'os bru, quan l'anterior n'havien nascut 12. Una tendència que es repeteix al conjunt del Pirineu, on s'ha passat de 24 naixements a 8. Pel que fa als exemplars que es donen per morts o desapareguts, la xifra és de 10, 5 més que l'any anterior. Tot això ha fet que durant el 2025 el nombre total d'ossos identificats al Pirineu, 108, sigui pràcticament calcat al de l'any anterior, quan se'n van detectar 107. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
Vic ha donat el tret de sortir d'aquest matí al mercat del RAM amb el tradicional enlairament de globus aerostàtics arribats d'arreu del món. El mercat, que s'allargarà fins diumenge, manté l'essència ramadera, però aquest any, per responsabilitat sanitària, no tindrà ni porcs ni vaques. Vic, Nati Adell.
Bon dia. Tot i que la normativa permetria tenir bestiar, l'organització i el sector han consensuat que amb el context sanitari actual, pesta porcina africana i dermatosi nodular era millor evitar riscos. En lloc d'això, s'oferiran tastos de carn de races catalanes i es faran activitats per explicar el funcionament de les granges i les mesures de bioseguretat que s'hi apliquen. Bet Piella, presidenta de Fires i Mercats.
Sap greu que no hi puguin ser, però de veritat nosaltres hem optat per buscar aquesta nova oportunitat, que hi sigui present igualment el ramader, això els ho hem d'agrair molt, moltíssim, i que puguin ensenyar com treballen i quin producte tan excel·lent arriba al consumidor gràcies a la seva feina.
Nati Adell, Catalunya Ràdio, Vic.
Esport. esports, Marcos García.
El Barça deixa pràcticament enllestit l'accés a les semifinals de la Champions femenina. Ahir a l'anada dels quarts, Real Madrid 2, Barça 6, la tornada dijous de la propera setmana al Camp Nou. La quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputa avui, s'escurça 20 quilòmetres, acabarà a Camprodon. Els ciclistes surten al migdia de Mataró i no faran l'ascens a Vallter per la previsió de ventades fortes. Dorian Godón defensa la primera posició d'aquesta volta. En handbol, el Barça acaba d'anunciar un acord per fitxar el central islandès Janus Smarason des d'aquest estiu i fins al 2029. L'internacional islandès de 31 anys, Smarason, s'incorporarà procedent del PIC Szeged. En waterpolo, avui comença a Atenes la final a 8 de la Conference Cup femenina, la tercera competició europea. El Sant Feliu debut a 3 quarts de 12 contra el Cosenza italià i demà jugarà contra el Xania grec i el Mados de Croàcia. I a la Champions d'hoquei patins, duels destacats per als equips catalans avui, Trissino-Barça a 3 quarts de 9 del vespre i Reus-Porto a les 9.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
González, com estàs?
Molt bé, bon dia. Tu?
Molt bé.
Què fas aquí?
Mira, això pregunto jo, això pregunto jo. Aquesta última hora, al matí de Catalunya Ràdio, m'ha tocat afrontar-lo.
Fantàstic.
Tu estàs bé?
Sí, sí, estic bé. Una mica... Com es diu això?
Encostipat?
No. Empiucat.
Empiucat.
No arriba a la categoria de constipat, sí. Però és per la primavera.
Sí, jo vaig començar la setmana així, també.
Sí.
Això és aquest temps
el
una mica traïdor.
Que jo només estic fotut de dia. Després, a partir de les 7 de la tarda, quan està fosc, ja se'm passa tot.
Avui, com sempre, com cada setmana, xerrem amb el Jordi González, però avui també amb el Cesc Gai. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Empiucat, tu? No, tu estàs
no,
bé.
No, jo estic molt
que t'home té una salut de ferro.
Sí.
No, una mala no salut de ferro, que diuen, o...
Bueno, com diu un personatge de la pel·lícula, no entrem en detalls.
Demà divendres s'estrena en exclusiva a Netflix 53 Domingos, que és l'última pel·lícula del Cesc Gai, ja el coneixeu, director de cinema, guionista, autor i director teatral.
Es viernes y son casi las 7 de la tarde. En un rato los hermanos de mi marido vendrán a casa porque tienen un asunto familiar que discutir.
La bombilla del baño parpadea.
¿Parpadea?
Sí, papá dice que le hace chiribitas.
Ya le dije que se tranquilizara, que se la cambiarías tú. Para él, yo soy el mayordomo de la familia, el chico de los recados.
Qué diferentes somos, ¿no? Yo cada vez quiero más y tú cada vez pasas con menos.
53 Domingos, del Cesc Gai, basada evidentment en l'obra teatral del mateix títol. Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Alexandra Jiménez. Ara en parlem del repartiment, però s'estrena a Netflix, no als cinemes. Com és això?
Bueno, perquè és un producte de Netflix.
La paga Netflix, no?
Exacte, cosa que jo no m'hagués mai pensat que em passaria, però vaig tenir la sort de rebre... Sí, me'n van trucar i em van dir, no tindràs... Literalment la trucada va ser, no tindràs una comèdia com ho fue sentimental, que és l'adaptació de la meva primera... I vaig dir, mira, sí, tengo una, si quieres... Jo ja havia fet una adaptació petita, pensant en... si algun dia podia fer-la en cine i des de llavors ens mira molt bé. Clar, ells prioritzen i estrenen a plataforma, no?
Evidentment. Jordi.
No, estava pensant que el que fa el Cesc és molt difícil. Per mi és molt més difícil fer riure que fer plorar. És a dir, perquè normalment tots plorem per la... o tots podem plorar, o tots els creadors podeu pulsar la tecla perquè plorem amb les mateixes coses, tant els argentins com els danesos o els gallecs, no? Sí. Però riure no, perquè uns riem d'una cosa, uns altres riuen d'una altra, no? I a mi l'humor brasiler, per exemple, no em fa gràcia. L'humor anglès m'agrada molt. Vull dir que fer riure té molt de mèrit. I com t'ho fas per poder fer riure universalment?
Mira, és un dels grans misteris, perquè és el que dius tu. Ara mateix, per exemple, doncs, tu pots anar a veure Torrente, doncs, que és un mega èxit.
Quina mandra!
Bueno, no ho sé, però, sí, jo però sí. Si algú fa el Santiago és saber connectar amb, bueno, amb molta gent, no? I això també s'ha de valorar. I a la meva, com hi ha d'altres. Jo, al final, és veritat que les meves primeres pel·lícules no tenien tant humor, encara que sempre n'hi ha hagut. Quan vaig fer Truman, que és una pel·li molt sèria...
Molt bona.
I molt trista, vaig entendre que l'havia d'explicar amb... des de l'humor una mica també, i per això el Ricardo i el Darín i el Javi Cámara tenien aquesta com a actors, aquesta capacitat d'explicar el dolor, però també de fer-ho amb tendresa i amb humor. Mm. I sempre m'he mogut per aquí. El que passa que és veritat que les obres de teatre m'han donat un plus de comèdia i de desfase que escric només quan faig teatre.
I clar, passa una cosa en el teatre que tu detectes de què riu la gent, perquè és clar, tu no pots saber de què riurem divendres veient això a Netflix, però el teatre sí, perquè estàs allà i veus amb què riuen, amb què no riuen tant...
Però mira, això que estàs dient és divertit, perquè quan estàvem filmant aquesta a Madrid amb els actors, jo els deia, no, aquí, Carmen, para un poco, perquè aquí la gent se va reir i em mirava la cara de dir, però tu ets imbècil o què?
Anava a preguntar això.
I jo li deia, bueno, es que he passat per l'experiència de ver una sala i aquí sempre rien. I digo, Cesc... Digo, els deia, no us trepitgeu, dona'm la pausa, perquè jo en muntatge ja ho col·locaré, no?
Sí.
Però em passava això.
I no me discutes que soy el director.
Exacte. No, però jo ho havia sentit això dels germans Marx, que hi havia alguns gags que ells havien fet el primer en teatre i que sabien que no em podien posar dos massa seguits perquè amb la riallada del primer es perdia el segon.
Absolutament.
Llavors els havien d'espaiar. Sí. Trobo interessantíssim, això.
Però mira, això que dius ara ens passava, me recordo molt, amb el Pere Arquillué, amb l'Àgata, quan fèiem els 53 diumenges, que ens passava això, i vam haver de renunciar una mica a cert gags perquè veníem del primer. I a més passa una cosa al teatre, que ja sabeu que és una, la rialla és una cosa física, és com una onada, és un tsunami que l'actor la sent venir, impacta en l'actor i torna. I és literalment així, en el teatre. I llavors l'actor l'ha de governar, aquesta onada. Però jo els deia això, deia, no, aquí esperar un poco... No em feien cas.
De què va la pel·li?
Això.
Va de perquè... Jo sempre m'agrada fer la comèdia, centrar-me en perquè la gent es baralla. És una cosa que em fascina, no? Perquè el món, no, aquests dies, bueno, ara que tinc
aquests
aquí
dies,
els monitors...
Aquests anys.
Vivim en aquest planeta barallant-nos, a nivell de països, a nivell de comunitats, però les persones també. I en aquest cas em feia molt... Jo tinc la sort de tenir dos germans i no tenir... I al contrari, tenir una gran relació, però... He vist germans que es barallen molt. I pensava, hosti, quina cosa més curiosa, no? I vaig començar... Em feia gràcia, i a més el trobava bastant patètic, que es barallin els germans. No sé per què, però em fa com gràcia, no? Te'ls imagines petits, amb un llit, no? En tens 6 o 7 o 8 anys, i en tens 60 i ja segueixen. I quan entren els cunyats, ja, cunyades, ni t'explico.
Però clar, però pot ser que dos germans del mateix pare i mare, nascuts a la mateixa... i criats a la mateixa llar, un sigui del Barça i l'altre sigui del Madrid.
Sí.
Pot ser això, pot passar. O un sigui agnòstic i l'altre sigui creient. Vull dir que motius per discutir o per barallar-se en tenim molts, eh?
Ja ho sé, però és una qüestió, jo crec, que estem competint, els germans. Competint per l'amor de, per l'atenció de... No? Com hi ha una gelosia, hi ha retrets, hi ha... I aquí és això. Són tres germans barallant-se per senzillament allà amb qui li canvia la bombeta al pare.
És a dir, que 53 diumenges no vol dir un any. Perquè un any té 52 setmanes.
Sí.
Per un moment penses, ah, mira, parla d'un any a la vida d'algú.
Sí, és una mica... No, la pel·lícula s'explica amb quatre trobades.
I són 53 diumenges consecutius.
Consecutius, que és el que és una altra trama que hi ha a la pel·lícula, que és un d'ells que escriu una novel·la. I jugues també amb tota la ironia bàsicament de com poden arribar a barallar-se, no? I a despreciar-se
i has vist quin cartell?
Sí, home, és que ja l'he dit al principi,
ja aconsegueix tota aquesta gent.
Sí, i a més, vaja, jo crec que és un dels segells de la casa, no? Uns segells de les pel·lícules del Cesc Gai, que tens sempre un repartiment, sobretot les pel·lícules que has fet més corals, en què tens un repartiment sempre molt
estel·lar, potent. Sí.
Molt estel·lar, això mateix.
Tinc sort, jo faig la meva carta als Gadells, de veritat, després els actors, doncs, si venen, jo feliç.
Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Alexandra Jiménez, amb el Cámara ja havies treballat a Truman...
Amb el Càmera no vull treballar més, però ja em truca i s'indigna si no el col·loco. Ja tenim aquesta relació.
Sí,
és el seu director favorit.
Sí,
me l'estimo molt. I és aquests actors que... Bueno, ens va semblar que, igual que el Pere Arquillué, qui va fer els dos personatges, em va agradar quan Netflix em va trucar. Vaig pensar, Javi, ¿quieres hacerla? O sea, yo haría contigo, repetir, hay algo entre el personatge que feies de sentimental i aquest, no? Després, amb la Carmen, ens coneixíem i ens teníem ganes, allò que es diu, però mai hi havia... I després, per ella, va ser un plus retrobar-se amb el Javi. S'estimen molt. I per ella era un element de poder tornar, no? I amb el Javi Gutiérrez havíem fet una escena un dia a Truman, que era el personatge que li venia el taüt. Hi havia un moment que hi anava a la foranària i deia, a veure, què me vendes? A veure... i em va agradar molt i vaig pensar... I amb l'Alexandra també.
Clar, perquè en el cas concret d'una obra de teatre que passes al cinema, costa molt canviar-los la cara als personatges que tu has creat, que tu has parit, diguem-ne?
No, jo li he trobat un gust en això.
Sí, eh?
I ara estic preparant la versió teatral espanyola d'això, que l'estrenem, de fet, al setembre aquí a Barcelona, en castellà, amb el Julián López. No, els actors tenen una cosa que és meravellosa, que quan venen es fan seus els personatges i t'obliguen a tu a... No, és com el canvi al músic, i això és molt interessant.
Clar, però ha de ser complicat que una cosa, no a falta d'una expressió millor, no et contamini l'altra, no? És a dir, no hi ha la tentació de dir, escolta, fes aquella escena com la va fer el càmera, que a mi m'agrada molt, no?
Diguéssim que a ells no els hi agrada gaire veure que el director ve, que un altre actor o actriu ja ha trepitjat aquell territori. Yeah. Hi ha una qüestió de molt maca que tenen els actors, molt infantil, en el bon sentit de la paraula, que és de possessió, això és meu, aquest personatge no l'ha fet ningú, no? Ah, aquella te l'ha fet un altre i t'ho va fer molt bé. I això el genera una tensió. Però després se n'obliden.
Escolta, en temps de polarització, tu ets més de Torrente o del Almodóvar? Mira'm els ulls.
Jo sóc molt més del Almodóvar, però sobretot dels primers Almodóvars.
Dels baratos, diguem-ne, no?
De quan era un gamberro, sí, a mi m'agradava molt la...
De quan havia d'imaginar molt, perquè tenia pocs recursos.
La frescura, la irreverència, que hi ha el Almodóvar. Mira, l'altre dia, però crec fa dos dies, em sembla, sí, estava a Filmin, passava per la plataforma de Filmin i vaig posar un rato que xo jo per a Mercedes, que és la meravellosa.
Molt divertida.
I pensava, i aquest m'enamora molt, aquest, sí.
Has vist Torrente, Presidente?
No n'he vist mai cap, de veritat, no.
No. Tu, Frederic?
Jo aquesta no l'he vista, les altres jo diria que les he vistes totes.
Tens pressa per veure-la?
No, especialment. No especialment. I abans li deia, jo sóc dels militants, jo sóc dels que intenten anar mínim un cop per setmana al cine, és a dir, perquè jo per militància i també per l'experiència. Però aquesta no em crida tant l'atenció, no sé per què. No sé per què. No hi estic en contra, però ara mateix aquesta em crida molt menys l'atenció, sí.
No ho sé. A mi em fa molta mandra, com t'he dit, perquè el concepte de Torrente i de... Sí. Que ets tot això, aquest rotllo dels cameos, i no sé. A mi m'agrada que el cine facin actors, actrius, gent que sap interpretar, gent que sap posar-se davant d'una càmera... Bueno, no sé.
Té una, per defensar-lo, diguéssim, com a company de professió, té una cosa que jo penso que està bé, que és que fer que la gent s'acostumin al cine és el que fa que després la gent vagi al cine. No? Molts dels milions de persones que potser han anat a veure aquesta pel·lícula, pel fet d'anar al cine, que potser feia dos anys que no hi anaven...
O des de la pandèmia.
Han dit, hòstia, és guai anar al cine. I, doncs potser, no sé si aniran a veure una meva, però... Hi ha alguna d'això que està bé, crear públic.
No? A més, el que deia abans el Jordi de les comèdies, jo ho trobo molt interessant, perquè sobretot en les pel·lícules que tu fas, jo a vegades tinc la sensació, i fins i tot dins de la mateixa pel·lícula trobes moments que freguen lo bergmaniano, diguem-ne, en moments que són purament còmics, no? Que és, depèn d'on posis el volum. Això és una cosa buscada?
Sí, això m'ho va dir un periodista un dia, em va dir, no, Cés, tu haces dramèdies. Diu,
està bé.
Llavors ho faig servir. No és el cas d'aquesta, eh? A tant sentimental, i sobretot aquesta és molt més comèdia.
Però fas, a més, treballs molt transversals, és a dir, que agraden a la iaia i agraden al net, i agraden al pare i a la mare. És a dir, que no ets... excloent, en aquest sentit.
No. Sempre he intentat pensar en l'espectador. Molt. Jo ho faig. Jo hi penso. No.
En quin sentit?
En el sentit de... I no és una crítica, però vull dir que hi ha a vegades propostes, no? És igual, cinematogràfiques o no cinematogràfiques, que surten d'una necessitat d'un creador i no hi pensa gaire, en l'espectador.
Ja.
Jo hi penso. Jo hi penso. Perquè és una qüestió de respecte. Ja és algú que ha sortit a casa, ha quedat amb algú que li fa il·lusió veure, ha anat fins a un cinema, ha pagat una entrada i estem fent la pel·lícula per ells, no perquè jo tingui ganes de parlar de no sé què.
Però això vol dir que hi ha coses que tu dius, ara escriuria això, però no ho escric perquè potser la pel·lícula esperaria o potser s'allargaria massa, en aquest sentit?
Jo crec que pots escriure del que vulguis, però algú ha pagat per veure allò que tu estàs fent i entretenir és el més important.
Però no t'has guanyat aquestes alçades, ja, de dir, escolta, jo ja sabeu com faig les pel·lícules, si us agrada bé i si no també, aquest és el meu estil, aquest és l'estil Cesc Gai.
Sí, no, però només em refereixo que... Bueno, jo això no sé molt bé què vol dir, això ho veieu vosaltres, però...
Netflix sí que ho sap.
Sí, em refereixo que tu estàs fent una cosa per l'espectador, no per tu.
Clar.
Jo almenys en el meu cas sempre ha sigut així.
Abans parlaves de Sentimental. Sentimental està a punt de tenir versió americana.
Sí, ja la té, ja l'han fet, no l'he vist encara. L'estrena ara a finals de juny. Sí, bueno, la història de la meva veïna i els seus crits al llit m'ha portat a llocs que no ho hagués dit mai.
Sí. Amb la Penélope Cruz, l'Eduard Norton i, escolta, un munt de gent. Increïble. I a més a més, ja no és l'única. S'ha fet amb diversos idiomes.
Sí, fa res vaig veure la versió coreana, que no et pots imaginar.
Sí, no pots imaginar què?
Bueno, doncs era un món, els coreans. Cada cultura fa les coses segons el seu...
Saps què faria jo si fossis tu el divendres? Jo em veuria la peli, el 53 Domingos,
ja
en tots els idiomes.
Sí. Bueno, amb el doblatge, vols dir.
Sí, clar, com que Netflix t'ho presenta, tens una carta d'àudio de molts idiomes, jo me la miraria en polac, en coreà. En coreà.
Està ben pensat.
No ho sé.
I a l'hora de quan te l'agafen, sobretot els americans, que tenen la seva manera més de fer cinema, diguem-ne, això suposa molts maldecaps, allò de... O senzillament tu dones la teva obra i dius, nois, a partir d'aquí feu el que us sembli.
Sí, en el cas del teatre és molt més personal, en el sentit de que el teatre es mou des de l'autor i els drets els dona l'autor, que sóc jo. El cinema és més complex, hi ha una productora darrere, hi ha una distribuïdora que té els drets... sempre són els grans mercats com el de Cannes o el de Berlín, en aquest cas, que més enllà de les festivals i del que la premsa cobreix, l'important passa per darrere, que és el mercat. I allà és on les empreses venen les pel·lícules. I en aquest cas un productor americà, que la veritat m'ha tractat increïble, la va veure i va pensar que era algú molt interessant a fer un remake. Va estar un temps donant-li, creant-la, i ja hi havia un altre càsting que també era... espectacular, llavors va venir la vaga dels guionistes, no recordeu? Es va aturar Hollywood i va trontollar tot.
Van anar tots cap a la tele, no?
Sí, va haver-hi molt lío allà.
Que va ser quan van començar les sèries, diguem-ne, que són mítiques de començaments de segle. De Breaking Bad...
va dir que la vaga de fa poc, eh?
La d'ara, sí.
Però la grossa, aquella de fa
3 anys o 4 anys...
Ja, jo parlava d'aquella primera, de tant de temps...
Ja, no.
Que va fer que els guionistes deixin de guanyar-se la vida a la tele i van començar les grans sèries.
Bueno, exacte, va ser quan va començar les... I en aquest cas, ell, en aquesta darrera, doncs, bueno, es va... Però és un tio que l'ha cuidat molt. Perquè això també passa, tu intentes que... Per exemple, em sembla que s'han fet a 25 països ja al teatre, els veïns de dalt. Clar, quan ens arriben les propostes... ara, per exemple, hi ha uns russos interessats. Jo li deia al Dani, el meu soci, i diu, bueno, qui són aquesta gent? Perquè tu el que vols és donar al teu fill, no? Algú que faci una bona feina. Com
que el cuidi.
Clar, perquè al final, perquè en facin una tonteria, no? I després per mi és molt gustós, jo l'he vist... La versió portuguesa era preciosa, per exemple, dels veïns de dalt. Sí, una cosa em va... La versió argentina era molt més boja. O sigui, és interessant com a cada país després...
I no et sembla que quan els nord-americans fan un remake d'una pel·lícula, normalment no arriben a l'essència o a la sensibilitat o al missatge de la pel·lícula? Estic pensant en aquella de la Menábar, de Los Ojos.
Sí.
Que els americans la van fer gastant-se una milionada...
Vanilla Sky.
Sí, Tom Cruise, i tal. I és que no té res a veure una pel·lícula amb l'altra. És a dir, l'espanyola, que va costar 4 euros, és infinitament millor que la nord-americana. I això normalment em sembla que passa, també, perquè agafen pel·lícules franceses, les fan ells i no tenen la mateixa gràcia. Pel·lícules italianes, el mateix. És a dir, jo crec que no hi ha cap remake nord-americà que iguali o millori la pel·lícula original de la que s'inspira.
The Office.
Mira.
The Office és millor la versió americana que l'anglesa?
L'anglesa és increïble, perquè el Ricky Gervais és un xalat. Home. És una sèrie, però realment el que han fet els americans, com han fet el The Office, és molt difícil, perquè quan una cosa surt bé, és difícil que un remake vagi millor. Però, bueno, és una cosa que funciona en la indústria i que és com... I, sobretot, en pel·lícules com aquestes meves són molt senzilles de fer i molt barates. Són 4 actors tancats en un pis. I això per un productor...
Senzilles...
Anava a dir això, barates sí, senzilles...
No, però enteneu-me, vull dir que
sí, no... Sí. No hi ha efectes especials, aquestes coses, sí.
No és l'Odissea del Christopher Nolan, exacte.
I és un text que no te'n pots escapar, saps? Yeah. No pots versionar, no te'n pots anar per... Vull dir, són textos un mecanisme de rellotgeria.
Aquest 53 Domingos arriben, com ho dèiem, a Netflix i arriba mesos després de Mi Amiga Eva, que també ha anat molt bé.
Sí, i tant, això és una altra aventura molt diferent, sí.
Sí.
I que s'ha fet amb... Vaig tenir la sort que la Nora Navas va ser... És d'aquests projectes que sí que els has de fer molt de la mà d'algú i va ser una pel·li molt més llarga, molt més difícil per mi de fer, en el fons. Suposo que pel fet de parlar de les dones, d'allunyar-me més de mi...
Que això es va dir molt. És la primera vegada que el Cesc Gai explica una dona protagonista.
Sí, però bueno, en tenia ganes. I m'hi vaig... No sé, va ser també una cosa molt... Molt maca i estem molt contents, també, sí.
Quantes pel·lis portes ja, dirigides?
No ho sé.
Què vol dir? No ho sé. Vaig a mirar la Wikipedia. Ara t'ho dic.
Sí.
12 o 13, o... Sí.
Vols dir?
Jo crec que més.
No, més no. Som molt jove, jo, encara.
No ho sé, però...
La primera és a la ciutat.
No, la primera... La primera pel·lícula la vaig fer el 98 a Nova York, que es deia Hotel Room.
Ah, clar, Hotel Room, clar, és veritat.
Després ve Crampac, que és la pel·lícula que...
Jo admeto que et vaig descobrir amb A la ciutat. I A la ciutat és una pel·lícula que encara ara em persegueix.
Pues mira...
Perquè hi ha aquella escena final del plor final que...
Sí, de la Mònica López.
No vull fer spoiler, però la Mònica López...
Ara ja el pots fer,
És una escena que amb amics... Tu et vas construint tota la història.
12 pel·lis.
12? 12, veus? 12 dies que...
12.
Sí. I d'anar una sèrie pel mig...
Hotel Room a això.
Sí. Doncs sí, a la ciutat aquella escena del plor final, vaja, encara ara em fa rumiar.
Sí, va ser maca. No sé, són pel·lis i són moments que pel que sigui, no? És el que té el cine, de cop hi ha escenes... que se't queden de les pel·lícules i no... I
formen... La més taquillera ha estat Sentimental o Truman?
No, Truman. Truman. Possiblement va ser el gran, sí. Passa que Sentimental té una vida més enllà i en altres mons que Truman. Truman té un remake italià, per exemple.
Ah, sí?
Molt curiós, sí.
Molt curiós vol dir que és insuportable?
No, molt curiós és que, des del meu punt de vista, no van saber, o sigui, l'encant que té un Darín, l'actor italià no el tenia.
De Rignola.
Sí. Llavors no et queia gaire bé, bueno, em va passar a mi almenys. I clar, és molt important, no? Que no, si no empatitzes amb el... És una mica això que deies dels remakes, dius. Sí. Van agafar un actor molt top, però li faltava aquell encant que
tu no l'haguessis escollit, vaja.
No.
Clar, això també ha de ser complicat, no? És a dir, tu tens un personatge al cap que evidentment t'ha d'importar, o no sé si ja t'ha de caure bé, però gairebé t'ha de caure bé, encara que faci coses amb les quals tu no hi estàs d'acord, i també suposo que com a director això també s'ha de filar molt prim perquè no caigui d'altra banda el personatge, no?
Bueno, el secret és que tu has de fer atractiu el personatge. Aníbal Lecter és un ser repugnant i és meravellós de veure. Vull dir que tu, al cine no és igual si ets bo o dolent.
Això el Torrente és repugnant i és repugnant.
Però ho és tant que genera un atractiu. No?
El Torrente.
Bueno, jo mira, el primer, no, sí, és veritat, el primer el vaig veure i vaig pensar, bueno, quin personatge. I és molt... Val, hòstia, aneu a veure això, quina cosa s'ha inventat aquest, no? Per això és tan difícil pels directors i per això és tan delicat a qui poses davant de la càmera, no? Perquè què és el que ha de transmetre el personatge que tu has escrit o estàs dirigint? I has d'entendre molt bé que hi ha actors i actrius que t'ho donaran o no, i no té res a veure amb el seu talent.
No, per això, perquè ara, per exemple, que parlàvem de pel·lícules, vaig anar a veure Martí Suprim, aquesta amb el Timothée Chalamet, i a mi em va passar, aquest tio ni em cau bé ni m'interessa el que li està passant. És a dir, i mira que n'hi ha de pel·lícules d'estafadors, que el Buscavides, per exemple, que penses, ai, mira, caig, no? Però jo estava mirant i dic, és que ni m'interessa ni m'està caient bé aquest tio.
Cesc, tu, és cert que ets jove, t'imagines que 10 anys dirigint una pel·li amb intel·ligència artificial, amb actors i actrius que són virtuals?
Una pausa. Una pausa, perquè és que saps què passa? Que soc una mica boomer amb això. No, encara no entenc ben bé com funcionarà això. Sí, és que de veritat no ho entenc.
Sap molt d'això, eh?
Bueno, no, molt de poc, però...
No sé a la pràctica què voldrà dir, no? Sí. A mi m'és igual, jo puc explicar coses que és la meva feina. Si les puc fer amb dibuixos animats, doncs, de fet, ho he intentat.
Hi ha una pel·li independent, petita, que protagonitza la... Aquella dona tan esplèndida, la... Ai, la que era la dona del Sean Penn.
La Robin Wright.
La Robin Wright, que es diu, em sembla que es diu Conclave o alguna cosa així. No, Congreso. Congreso, que digitalitzen actors i actrius que ja tenen 50 anys per fer-los servir tant com vulguin els estudis, no? Els hi paguen un paston i els diuen, ara ja et pots engreixar, pots envellir, pots fer el que vulguis perquè seguirà sent
jove i guapa.
Aquesta dona, sí, elegant i prima i guapa i no sé què més, la resta de la teva vida. Finalment ella accepta, ho fa, i em demano això. Potser no és tan impensable a dia d'avui.
No, no, potser no.
Després del que hem vist amb el tràiler aquell del, sí, del Tom Cruise
i el Brad Pitt, no? Sí.
No, no, segur, segur.
I tu t'imagines dirigint això?
Jo, per sort, crec que m'enganxarà al final de la meva etapa.
No, encara. Això serà la pel·lícula 17 o 18 de la teva filmografia.
Tindria una cosa bona, que és que no m'agrada gens aixecar-me d'hora. Llavors, només haver de no anar a rodar, ja
té un plus, no?
Ja té un plus.
Està molt bé.
Sí. No, què ens has de dir nosaltres, els del matí de Catalunya Ràdio? Això de llevar-se d'hora.
És el pitjor del cinema.
Sí, eh?
És duríssim. I mira, tu vens aquí i estàs calentet, però sí, cine, estem al carrer, fa fred, fa calor, vull dir, és...
Avui no, eh? Avui és primavera.
Sí. Avui és primavera, sí.
I malgrat això, tu passes bé, tu, en el rodatge?
No especialment, no.
No, eh?
Jo penso...
Passes millor escrivint el guió a casa, diguem-ne.
És el que menys disfruto, sí. Mm. Però també perquè té a veure amb una qüestió de pressió. Mm. I de que saps que cada dia t'estàs jugant una escena important, estàs en un lloc que no tornaràs, amb un actor que ha vingut de Madrid expressament, que se'n va a les 5:30 perquè ha d'estar a Madrid a no sé què. Hi ha tota una sèrie de components que com a director cada dia portes una motxilla amb molta... Mm. I feliç no ets. Mm. Menges malament, doncs malament... hi ha moments macos, no dic que no, però no és especialment agradable.
No, i a més aquesta pressió pel que diuen cada vegada més, no? Perquè cada vegada us apreten més perquè els temps de rodatge s'escurcin i no més per feina, diguem-ne, no?
Bueno, sempre ha sigut així.
Sí, eh?
Sí. Però és un... ho vius amb molta pressió, la gent som complicats, i juntar 50 persones en un lloc, els actors, que avui aquest no sé què li passa, que l'altre no sé quantos... Bueno.
Els més populars tenen estrellitis, de vegades, no?
Jo amb això tinc una red d'espies.
Sí?
Ah, sí. No, en sèrio.
Sí, eh?
I pregunto. Sí. Jo ara ja fa anys que abans, després d'algun susto que he tingut, no diré quin... Sí.
Averigües abans. No, escolta, sí. Aquesta és una estúpida? O
vaig amb el Javi Càmera, el faig servir per això. Dic, Javi,
perquè averigüi.
He pensat en tal... No lo hagas.
No lo hagas.
Sí. Però està bé, però no passa res. No, ho fan els actors. De cop els truquen un director per fer alguna cosa i algú li diu, patiràs. Llavors tu has de dir, val la pena patir amb aquest director o directora?
Clar.
Bueno, és una feina molt humana i ens hem de protegir.
53 Domingos, a Netflix. Cesc Gai, mil gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt, molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Anirà molt bé, estic segur.
Vinga, creuem els dits.
Abraçada, Jordi. Adéu.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig, farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Catalunya Ràdio. Som3cat.
Som3cat.
Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, al Palau, Manresa i Tarragona.
Entrades a osvallès.com.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc paleta de la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La grossa?
La grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Jo,
sí?
Sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
veus?
Ha dit la majoria, eh?
La majoria. Sí, m'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No, no ha dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit,
no?
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Patrulla preparada per l'acció, senyor. Nois, tenim una nova emergència. Massa súpers encara no saben que hi ha nous capítols de la Patrulla Peluda al Super 3.
Mola!
Que ningú es quedi sense saber-ho connectant pantalla. Molt bé, patrulla, pila a l'agulla!
La Patrulla Peluda. Cada dia de dilluns a divendres, nous capítols al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més
ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama. Una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Festival de Música de Montserrat ofereix un any més un extraordinari concert de Rams. El 28 de març a l'Abadia de Montserrat podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú. Albert Miralles, com estàs?
Molt bé, què tal, Freddy?
Molt bé, i tu què ens portes?
Jo estic encantat perquè la Julia Blum, una cantautora que si no la coneixeu, pareu-hi l'orella ja, està ja d'actualitat, ha publicat el seu nou disc, que es diu Somiar Desperta, però aquesta que ens ressentiu, que és la primera del tracklist, es diu Somiar Despert. No entenc aquesta falta de concordança, però...
Pregunta-li a la Júlia Bernús.
No, mira, farem una cosa, escoltarem...
Bernús, crec que no,
Bernús.
És molt fort perquè és sonar la cançó a la sintonia de la Ràdio Pública Catalana, i Júlia Blum m'acaba de fer...
Júlia Blum.
M'acaba de fer... Què passa?
És que tenia
el cap... No, que l'hem rebatejada, pobra. Júlia Blum.
Ah, ja he sentit alguna
cosa. Tenia el cap de la paraula Bernús, perquè abans estava buscant coses que rimessin amb Hormuz, amb les...
Pensava que era broma interna. I jo les deixo passar, perquè com que no us entenc... Que acaba d'enviar una nota a veu. El que passa que no l'he preescoltat, la poso o no?
Sí, home,
era molt personal.
Hola, sóc la Júlia i us envio una abraçada molt forta a tota la gent del matí de Catalunya Ràdio. De veritat, us estic escoltant ara mateix, així que em fa moltíssima il·lusió presentar-vos la cançó Somiar Despert, que és la que dona nom al disc que acabo de publicar, i us envio una abraçada molt forta, que tingueu un molt bon dia. Adéu!
Si teniu oients com Júlia Blum, aquest programa no necessita res més.
Al final, què passa? Si presentem la cançó, doncs molt bé, Júlia, perfecte.
Doncs a mi m'està agradant molt.
A mi també.
Però per què es diu Blum? No pot tenir un cognom català, o què?
Sí, l'altre, vinga.
Júlia, t'estimem.
Això. Gràcies, Miralles.
A tu.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. ¿Qué nos queda pendent?
Hola, soy tu doctor.
Molt bon dia, amic meu.
Oye, te he operado la rodilla buena.
Dic, no pot ser, home, que comencem la setmana bé.
Ahora toca el menisco.
Es que no tinc menisco amb aquest genoll.
Mañana te pondré un tobillo derecho.
Mare meva.
Pero súbete los pantalones.
He canviat de samarreta i quan he arribat ja estava jo despollat.
Muchas gracias, amigo. Ahora voy a ver cómo está el tobillo, pero antes pasaré por el bar que tengo mucha sed.
Desgraciat.
A la Madrid.
L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz i Carles Roig. Bon dia!
Bon dia!
I recordeu que des de ja mateix podeu trucar al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs del divendres, on podreu guanyar fins a 200 euros.
Wow.
A més d'una magnífica cantimplora del 3CAT, que serà vostra només encertant la primera de les dues preguntes que ja té preparades el Joel.
Efectivament, les tinc preparades i la gent que vagi trucant.
Que les prepares? No, les penses al moment, te les prepares?
No, clar, que me les
preparo. Què no penses sé. Que foto jo aquí tot el matí?
93207474, 93207474. Però, mentrestant, quins temes ens queden pendents avui, Joan?
Doncs uns quants temes pendents hem d'abordar a aquesta hora. Freddy, el primer de tots, compte que això és molt seriós, l'estat de salut de la Rosalía.
Oi, sí, recordem que Rosalía va haver d'interrompre el concert que estava oferint a Milà a causa, segons va dir ella mateixa des de l'escenari, d'una intoxicació alimentària.
Ai. Perdoneu.
Què?
Bueno, toc, toc.
Sí,
no deixeu entrar.
Amb la música.
El vostre contuberni babilònic, no.
Què vols, Maria Cinta?
Volia preguntar on són, on són, on són, on són.
On són què?
Els vostres medicaments, eh?
Ai. Els medicaments, Maria Cinta.
On són ara les vostres vacunes capitalistes, eh? Que són capaces de curar-ho tot.
Sí. Ja, ja, ja.
I un simple mal de panxa, aquesta pobra nena.
Sí.
I.
Què és això?
És el meu riure, és el meu riure maliciós.
Bueno, escolta, és el que li ha passat a Rosalía, que deu haver menjat alguna cosa en mal estat i ja està. No té res a veure ni amb vacunes, ni amb els medicaments, ni res del que estàs dient.
No porreix el tema al teu terreny, Maria Cinta.
No té res a veure aquests aliments processats que consumiu, que no són més que verí. Que ja saps, ser tonto per consumir verí, sabent que és verí.
El menjar no és verí.
No. El nostre cos, ja us ho dic, moltes vegades no està preparat per alimentar-nos dels nostres germans, que són les plantes, que són els animals, que són els líquens.
Molt bé, Maria Cinta, que és el plàncton. Tu sí que ets un líquen, Maria Cinta. Fins un altre dia.
A dia d'avui jo no conec ningú que hagi patit una intoxicació alimentant-se de llum a través de la vagina o de l'anus, per exemple. A ningú li ha passat. Bueno. Són les dues parts del nostre cos, com sempre us dic, amb més terminacions nervioses.
És un espectre petit, eh?
Tu t'alimentes d'aquesta manera, eh? Amb llum, a través de...
Mira com estic. Mira com estic.
Sí, exacte, mira com estàs.
Mira com... No, què vol dir? Perquè vol dir... No ha fet aquesta nana un disco que es titula Lux?
Sí.
Que vol dir llum?
Sí, precisament.
Doncs si m'estàs sentint, nena, Rosalía.
Nena, no.
Si et vols curar, surt a fora del balcó, ben nueta, obre les càmeres...
Bueno, però, Maria Cinta, ja està, gràcies.
Tots els teus orificis...
Maria Cinta,
el rei sol.
Ja el tindria, moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Cinta. Adéu-siau. Per donar-nos l'última hora de l'estat de salut de Rosalía, ens hem posat en contacte amb un periodista de la Milà, de la Gazzetta della Pizza. Sí, és el prestigiós diari.
El rotatiu.
La Gazzetta della Pizza, que és Tommaso...
Aquesta porqueria de nom...
El periodista no és altre que Tommaso Ristretto. Tommaso, bon dia, com estàs?
Buongiorno, Barcelona, tio Coppi.
Què en sabem?
T'he incorporat a la típica música italiana.
Què en sabem? Tommaso, què en sabem? Ai, va.
Calla, Tommaso.
Què en sabem de
l'estat? Tio Coppi, Barcelona.
Què en sabem de l'estat de salut de Rosalía, Tommaso?
Bene. No, questa pregunta che la Rosalía in questo momento è stabile dopo che... ha sido una noche un più complicata.
Bueno, lo tradueixo. Està dient a Tommaso...
El dottore Rosalía està un poc nervioso.
Normal. Bueno, el que ha dit és que la nit ha estat complicada per la Rosalía, perquè sí. Una mica d'italià. Per què ha sigut una nit complicada, Tommaso?
No, ha sido complicata perquè la Rosalía ha fatto pop.
Com
si dice in Italia, quando fai pop, no hai stop.
Vale, d'acord. Ja.
La Rosalía ha una grande vita interiore, perché ha scritto tutto.
Ha sortito tutto.
Pavarotti,
sì.
Io ho visto il rastro della posta che ha lasciato la Rosalía di telescenario all'ospitale. Tutto Milano è fuori dell'ospitale, perché tutto il mondo ha seguito il rastro.
Ja, una mica com el Hansel i Gretel, però... Sí. Per què es va intoxicar? Amb què, més ben dit, es va intoxicar la Rosalía, Tommaso Ristretto?
Una bona pregunta de Radio Barcelona.
Gràcies.
Catalunya Ràdio, si no sap greu.
Sí.
Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Sí, home.
Sí,
molt maga. Plena d'italians està, per cert.
Sì. Non è sicuro la intoxicació de Rosalía, perquè una squadra di scientifici e analizzando la cacca, la nocciola, la Nutella, non ne abbiamo risultati.
Ancora stanno analizzando la Nutella.
Corretto, Radio Barcelona, molto bene.
Radio Barcelona no, Catalunya Radio.
Tutto sembra una miscolanza di tutti gli alimenti italiani, come la pizza, la carbonara, bongolo, tiramisù, limoncello, la grappa, le donne.
Ti arrivo.
La gorgonzola.
Descollona el Tomasso. Aviam, si realment ha barrejat tot això, doncs és normal que tingui mal de panxa. A veure com evoluciona la Rosalía, Tomasso, i ens vas informant, d'acord?
Claro, claro. Radio Barcelona. Siamo pendenti di tutto il processo di lavaggio di stomaco della Rosalía.
Doncs va, Tomasso, moltes gràcies. Alguna cosa més, Tomasso?
Sí, bastoni al Barça, eh?
Bastoni al Barça!
He fatto. Vinga, Jovany, més temes. Gràcies, Tomasso.
Sí, doncs una de les notícies, canviant de tema, més importants d'avui, és que ja s'ha començat a difondre, a fer públic el tràiler de la nova sèrie de Harry Potter.
Ara una sèrie?
Sí, senyor, una sèrie. Produïda per HBO Max i que arribarà a la plataforma el desembre d'aquest any.
Bueno, pues, por alusiones, estas series son total al despropósito, es horrible, es lo peor que le ha pasado a la industria.
Aviam, Jaume Ripoll, bon dia.
Sí, soy Jaume Ripoll, vuestro recomendador de películas de confianza, de Filmin.
Ets de Filmin, això.
Sí, correcto, correcto.
Sí, sí, sí. Sap que pot parlar en català en aquest programa.
Ya, bueno, pues como iba diciendo, ya que habéis visto todos, ¿no?, el nuevo tráiler de lo nuevo de Harry Potter, y todos estáis como, wow, ¿no?, qué fuerte, cómo mola. Ah, no, sois imbéciles.
Primer de tot, no insulti. I segon, a la gent li ha agradat molt el tràiler.
Sí, però...
A la gent li agrada Harry Potter.
Sí, no, no tiene ningún sentido, porque va a ser la serie más cara, ¿no?, que se ha producido nunca. Y encima, pues, es una historia que ya hemos visto hace muy poco, ¿no?, con las películas.
Bueno, muy poco.
Se parecen mucho... Muy poco, ¿qué hace? De la última película, que fue 2000...
Deu fer més de 10 anys,
2011, 2012.
Bueno, pues,
es muy poco, la verdad.
Pots parlar en català, Jaume.
Sí, sí. Sí, gracias,
No nos sortirán de aquí.
Se parece, bueno, pues se parece mucho los escenarios, los personajes, los planos, el tema, el balance de blancos.
Yeah.
Y encima, pues bueno, hay un tema que es que Snape es negro, ¿no?
Bueno, ¿y qué? Pues claro, ¿por qué no puede ser negro Snape?
Bueno,
ya de ver, ya de personajes.
¿Tú crees que el único profesor del que Harry sospecha que sea malo tiene que ser negro?
Ah.
¿Crees que está bien que el único profesor que da miedo a los alumnos sea negro?
N'hi ha més, que fan por.
Sí. No, sí, és veritat que des d'aquest punt de vista podríem estar d'acord.
No sé si acaba de ser. És que no estoy de acuerdo contigo, lo siento.
No.
No, te equivoques, porque también en la realidad hay negros malos, ¿no? Mira Vinicius.
Bueno, es verdad, también, claro.
Sí, eso sí, que... pero no os preocupéis,
niños, porque en Filmin tenemos series para todos los públicos que pueden gustar a los seguidores de Harry Potter.
¿Qué series tienen en Filmin?
Pues mira, tenemos una serie sobre un niño iraní que el régimen de los ayatolás han matado a toda su familia.
Ah, bueno.
Perdón, es que me emociono.
Jaume. No, trenquis d'aquesta manera.
Lo siento, lo siento.
Has emocionat, pobre.
Entres molt a l'argument de les teves sèries.
Es muy fuerte.
Però tu creus que els seguidors de Harry Potter els interessarà realment una sèrie sobre un nen?
Se levanta ante la adversidad a través del realismo mágico, supera todos sus miedos y consigue abstraerse de toda la inacción de Occidente frente al problema iraní.
Sí, però... ¿Tú creus que realment això agradarà als nens?
Claro que sí, está dirigida por los directores de Lilo y Stitch.
¿De Lilo y Stitch?
Lilo y Stitch.
Quin canvi, també,
Chris Sanders i Sandor Chris, ¿no?
¿Però què està dient?
No sé, però no hi ha alguna cosa més?
Sí, tenemos otra propuesta, que es una historia increíble sobre...
Jaume, si ho poguessis dir en català.
Sí.
Si vols pots parlar en català, vull dir, en el moment que...
Claro. Gracias.
Ara.
Tenemos una historia increíble sobre una sandía en live action, que es un mundo distópico donde las quieren exterminar y la serie...
A las síndrias.
Sí, es un alegato a la resistencia armada por parte del pueblo de las sandías. Es una respuesta en contra de la represión y la exhibición de la identidad propia, que son temas pues muy interesantes, ¿no?
Yo no sé si los meus fills estarían preparados para ver esta mena de
contingut.
Que no.
Pues deberían, ¿no? Porque está producida por los mismos que hicieron Zootropolis 2, que son Jared Bush y Bushett Judd.
¿Pero qué?
Jo crec que tots els fans de Harry Potter les pot interessar.
Bueno, va.
Gràcies.
Va deixar els noms simètrics, eh? Va, anem al primer tema pendent, que és el genoll de Kylian Mbappé.
Bé, vaig anar als serveis metges.
Le diagnosticaran la rodilla equivocada.
Hòstia!
Ja està,
deixat la sintonia perquè estigui mític.
A cor obert,
diumenges a la nit.
No s'havia posat mai aquesta sintonia quan tocava parlar de salut, eh?
Continua.
Com es deia l'hospital?
San Eligius. En català era San Eligius, amb la sèrie en anglès es deia San Elsewhere. En fi, va, és igual. Segueix oberta la polèmica al voltant del genoll de Kylian Mbappé. Primer vam saber que els serveis mèdics del Madrid no van poder curar la lesió de genoll d'Mbappé perquè, coses que passen, es van equivocar de genoll.
Sí, Mbappé estava lesionat d'un genoll i li van explorar i tractar l'altre.
Està bé això, eh?
En el que ha sigut un dels pitjors ridículs de la història del Real Madrid, però ahir va sortir Mbappé a desmentir aquesta informació. Ho va intentar.
Té lògica, si tu pares a pensar, tenint en compte que Mbappé seguirà treballant amb els metges del Madrid i que el Madrid és el club que li paga.
El que passa és que la cosa no acaba aquí, perquè ahir el diari francès L'Equip va publicar que temps enrere els metges del Madrid també es van equivocar amb Camavinga perquè li van tractar, en aquest cas, el turmell, que no era.
Mira, a hores d'ara jo crec, Freddy, que al Madrid ja poden donar gràcia si no es van equivocar de jugador directament. Vés a saber si en lloc d'agafar Camavinga van tractar Carvajal.
Sí, va, per parlar d'aquest desastre de l'equip mèdic del Madrid.
Que Camavinga costa de confondre
amb Carvajal.
Amb altres jugadors.
Amb qualsevol altre.
Tu veus a Camavinga, li dius, baja, se usted los pantalones, que és el que diu sempre un trauma. I és Camavinga. Ho saps, si és Camavinga, ho saps.
Vinga, per parlar d'aquest desastre de l'equip mèdic del Madrid, tenim amb nosaltres el seu metge en cap, el senyor...
Hola, buenos días. Me llamo Andrés.
Andrés.
15. De tobillo. O sea, todo junto. Mi madre se llamaba Esperanza de Tobillo, mi padre se llamaba Juan Guince.
El doctor Andrés Guince de Tobillo.
Eso hace gracia cuando lo lees junto, parece que está hecho a propósito, pero no, pero es verdad.
Bienvenido, doctor.
Bueno, muchas gracias y perdona, antes que nada, al no poder ofrecer la mano para la salutación, pues acabo de atender el parto de una vaca rubia y meter el brazo dentro del animal hasta el hombro.
Que es veterinario.
Bueno, y doctor, ambas cosas, pues.
És doctor i veterinari.
Bueno, fixo primer i segon any de carrera, vale, aquí en Galícia és comú, vale, és igual, en la mateixa carrera.
Veterinari i medicina,
i en tercero, pues ya acoge la especialidad, ¿no? Pues uno va pa ganado, el otro va pa persona, yo fui pa ambas. Aunque, por desgracia, pues me quedaron unas dos asignaturas de la parte de persona.
Sí.
Y en mis ratos libros, pues también saco semen de cerdo.
Las estones lliures, ¿eh?
Pues sacado, bueno, lo que me da.
Aviam, doctor, anem al gra.
Medicina. Sí, porque no duermo por la noche, 24 horas.
Bueno, va, doctor.
Va, para mucho.
¿Qué ha passat amb el cas Mbappé? ¿Qué ha fallat com perquè hagin arribat al tractor... Ai, al tractor. A tractar, perquè hagin arribat a tractar el genoll equivocat del jugador francès.
A ver, esto desde los servicios médicos de Madrid, lo que hemos visto, ¿no? Observando un poco lo que hicimos, es que la verdad que después de analizar la situación sucedida con el paciente, el señor Benzema...
Sí, Mbappé.
Madre mía. El señor Joaquín Mbappé, ¿no? Lo que sucedió... Joaquín. Ahora se van a reír.
Sí.
Bueno, fue que cuando el paciente dijo, me le un tobillo lesionado...
Sí. El genoll.
Això anava a dir.
Excuse me.
El genoll, que és el genoll que tenia lesionat.
Perdón. Él dijo, bueno, dijo esta, ¿no? Señalóse a rodilla derecha, ¿no? Situándose esta a mi lado izquierdo.
Sí.
Es decir, era su rodilla derecha, pero estaba a mi lado izquierdo.
Claro,
bueno,
claro.
En este punto...
Una persona que té davant, sí, clar.
Empezó malentendido.
Entonces,
la situación ya cuando se volvió crítica fue complicándose por momentos, cuando un radiólogo en prácticas, ¿vale? Siendo sobrino de un hijo mío, también de mi hermano, dijo al señor Karen B.
Torni, Mbappé, doctor.
Benzema, Karen B, Mbappé, al final...
¿Qué era el radiólogo que ha dit?
Era el sobrino de un hijo mío. Entonces se le dijo, señor Karen B, túmbese boca abajo para proceder a la prueba de los rayos láser.
Aviam, no son rayos láser, a més a més.
Si pensamos, la rodilla del paciente pasa de estar a mi izquierda, en ese momento pasa a estar otra vez a la derecha, pero estando situado a la inversa.
Claro.
Por lo que pensamos, mi ayudante y yo, que es el radiologista, que es el sobrino de mi hijo, decimos, vale, entonces para mantener vamos a ponerlos de espaldas.
Si
nos poníamos de espaldas,
claro,
a rodillas seguía estando en el sitio, ¿entiendes? De espaldas...
¿Vostès van posar d'esquenes al pacient?
Una vez estando de espaldas, entonces tuvimos la certeza de que esa era efectivamente la rodilla que se lesionó Eto'o.
¡Mbappé!
Entonces, cuando lo cual... Activémoslo el aparato para la radiografía con la dificultad de estar de espaldas al paciente.
Es mucho más difícil. Es muy difícil hacer una radiografía de esta manera.
Entonces, bueno, creemos que por esa desdicha que sucedió el caso que ustedes ahora interesan con el jugador Carambé.
Tornim en Carambé. Ha quedat clar. Doctor, gràcies per atendre'ns, eh?
Bueno, muchas gracias. Yo en mi país y en mi pueblo, en Fulgoso do Courel, pues soy veterinario y nunca me pasó este caso, ¿eh? Pues las vacas, una cosa que tienen, bueno, las vacas tienen cuatro patas y no... No, ¿me entiendes?
Sí. No, clar, no. Entenem perfectament.
No, hi ha més genolls.
Hay más rodillas.
Clar,
sí. Pero lo bueno es que la vaca, tú le preguntes, sí. La vaca, ¿qué rodilla te hace, te duele? No. Clar, la vaca tenen, no va a decir nada. Va a decir
Pues no tenen genolls, les vaques, no?
No
més o menys és la informació.
Muy bien, muy bien. ¿Usted de dónde es?
Va, jo soc andorrà.
En Andorra també no hay vaques, eh?
Alguna trobarem.
Ai, vaquinyes, no.
Vinga, va, 5 minuts i les 12 anem al concurs pendent.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Vinga, 5 minuts i les 12, farem concurs canònic, una pregunta ara i la segona després del butlletí, amb el Dani. Dani, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Des d'on truques, Dani?
Doncs ara mateix estic a casa aquí, des de Cornellà.
Des de Cornellà.
Molt bé, Dani. Doncs escolta, tens ganes de guanyar una magnífica ampolla de 3CAT?
Home, sí, clar que sí.
Conserva-la tan bé el fred com la calor. No sé si tu estaries interessat més en una cosa que en l'altra o t'és igual.
Home, si conserva el fred, millor que millor.
Perfecte, Dani. Doncs escolta'm, per aconseguir-la i passar a la segona pregunta, hauràs de respondre correctament, perdona, Dani.
Correctament.
Aquesta primera pregunta que avui és de la categoria d'efemèrides d'ahir. Dani, tal dia com ahir no van passar gaire coses importants. Que si l'inici de la construcció de Santa Maria del Mar el 1329...
Bueno, Déu-n'hi-do.
Que si el primer partit de la selecció catalana de bàsquet el 1927...
Va.
Que si la independència de Grècia... Bueno, esdeveniments a priori importants que cada any queden eclipsats per la celebració de Sant Dimes, el bon lladre. Saps alguna cosa de Sant Dimes, el bon lladre, Dani?
Doncs, honestament, no.
Doncs ara sabràs coses. Sant Dimes, el bon lladre, és el sant que més mola de tot el santoral. D'entrada, perquè era lladre, no? Tu pots creure, Dani, que hi hagi un sant lladre?
Home, és una mica contradictori.
És contradictori, però Sant Dimes era lladre i per això li diuen el bon lladre, i ja sé que és el que estàs pensant, Dani, que com pot haver arribat un lladre a ser sant de l'Església Catòlica? Doncs per una qüestió de sort, Dani, perquè va saber estar al lloc indicat en el moment precís. I quin era aquest moment i aquest lloc indicat i precís? Doncs va tenir la sort que li va tocar estar crucificat al costat, just al costat de Nostre Senyor Jesucrist. A la dreta de Jesucrist, concretament, t'imagines quina sort estar condemnat a mort, penjat a la creu, amb tot el drama de saber que te n'estàs a punt d'anar a l'infern perquè ets un puto lladre i que et toqui just al contrari de l'únic tio que et pot salvar in extremis?
Wow.
És molta xamba, eh? Doncs això és el que li va passar a Sant Dimes, el bon lladre, Dani, i així és com ho explica l'Evangeli segons Lluc, capítol 14, versicles del 39 al 43.
A veure.
Treu-me la música.
Endavant, Lluc. Ara fas...
I diu així.
Ara ets en Lluc?
I llavors di què?
Ah, ara ets en Lluc.
Un dels criminals que estaven penjats l'insultava. Si tu ets el Messies, salva't a tu mateix i salva'ns també a nosaltres. Però l'altre, que és el lladre, va reprendre el seu company dient-li: no tens temor de Déu, tu que ets sota el mateix càstig? Nosaltres estem patint amb tota raó perquè estem pagant el càstig just del que hem fet. Però aquest home no va fer res de dolent. I després va afegir: Jesús, recorda't de mi quan comencis a regnar. I Jesús li va contestar: t'asseguro que avui seràs amb mi al paradís.
Què és això? La passió d'Esparreguera.
I ara la pregunta, Munir. Dani, estàs aquí, eh?
Sí.
Ara he llegit un fragment de l'Evangeli segons Lluc. D'Evangelis n'hi ha quatre, que són Mateu, Marc, Lluc i... Et dono quatre opcions. A, Kilian. B, Kevin. C, Iker. D, Joan. Quin d'aquests quatre noms és el del quart evangelista? Kilian, Kevin, Iker o Joan?
La resposta correcta seria la D, Joan.
N'estàs segur?
Ui, no sé.
Seguríssim.
Jo diria
no,
Kilian.
Segur que no és Kilian, Sant Kilian, no?
No.
Doncs la teva resposta, Dani, és correcta.
Bé, Dani, correcte, Dani.
Bé, Dani.
Doncs superada la primera pregunta, després del butlletí de notícies, no pengis, farem la segona, optes a venir a concursar aquí el divendres.
D'acord, moltes gràcies.
Vinga, Dani, moltíssimes gràcies. D'aquí res, les notícies. Però abans... Abans, com sempre, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de l'entitat Afanoc, saludem l'actor Quim Masferrer.
Escolta'm una cosa. Saps que aquest any la Casa dels Xuclis fa 15 anys? Sí, 15. La Casa dels Xuclis és un recurs d'allotjament temporal de l'Afanoc. És una llar lluny de casa per a les famílies amb infants i joves amb càncer que s'han de desplaçar a Barcelona per rebre els tractaments als hospitals de referència. Des que es va inaugurar l'any 2011, s'hi han allotjat més de 1.000 famílies. Es troba al barri de Montbau i compta amb 25 habitacions i espais compartits com el jardí, la cuina o la sala de jocs. A la Casa dels Xuclis, les famílies també compten amb suport social i acompanyament emocional, activitats lúdiques i terapèutiques, acompanyament educatiu i, sobretot, una xarxa de famílies que passen per la mateixa situació. Aquest aniversari, Ricard, és un reconeixement a totes les persones i organismes que han contribuït a fer realitat aquesta llar compartida.
Associació de Nens amb Càncer, Afanoc. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Parlament Europeu ha validat avui l'enduriment de les lleis de migració amb el vistiplau dels centres de deportació fora de les fronteres comunitàries, com va fer Itàlia amb Albània, una mesura molt reclamada pels eurodiputats de dreta i d'extrema dreta que han aplaudit la votació. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bon dia.
Hola, bona tarda. El nou reglament aprovat per l'Eurocambra accelera els processos per deportar migrants que no hagin rebut l'estatus de refugiat i imposa sancions per als que es quedin a la Unió Europea de forma irregular. També permet crear centres de deportació de migrants en tercers països que respectin, diu el text, els drets humans. Aquest reglament ha estat pactat entre l'extrema dreta i el Partit Popular Europeu, que ho han celebrat així.
Vote is closed and it is adopted. So the
amb una llarga ovació i fins i tot amb algun puny alçat. Per cert, aquest matí el Parlament Europeu també ha ratificat l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, afegint-hi, això sí, noves clàusules per protegir els interessos comercials europeus. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Més inflació i menys creixement per la guerra a l'Orient Mitjà. Aquest és el diagnòstic que preveu l'OCDE tant per a la zona euro com per a Espanya. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic vaticina un fort augment de la inflació a l'estat espanyol, fins al 3% aquest any, 7 dècimes més del que calculava el desembre. A més, aquest organisme retalla una dècima la previsió de creixement i la deixa al 2,1%. Amb tot, Espanya continua sent l'economia que més creix de la zona euro. Els preus, però, a l'eurozona també escalaran fins al 2,6%, un nivell força per sobre de l'objectiu que s'havia fixat el Banc Central Europeu. Pel que fa als Estats Units, l'OCDE també empitjora dràsticament els pronòstics d'inflació, que situa aquest any per sobre del 4%. Això sí, en millora el creixement econòmic. De fet, considera que serà la potència que més avançarà dels països del G20. En relació a la Xina, els càlculs queden iguals.
L'última setmana s'han abatut gairebé 400 senglars en una àrea de 20 quilòmetres al voltant d'on va aparèixer el primer focus de pesta porcina africana. De tota manera, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no sap quants senglars queden ara mateix al parc de Collserola. Anem cap allà, David Àngela.
Bon dia. Aquestes dades les ha facilitat aquest matí el conseller Òscar Ordeig, que també ha advertit que estan investigant com un delicte la manipulació de tanques i trampes.
Demanem col·laboració ciutadana i advertim que aquell que manipuli qualsevol element, doncs, evidentment, a part de posar, advertir que està posant en risc tota l'operació, a més, doncs, evidentment, està incorrent en un delicte.
Ordeig també ha demanat paciència i comprensió als veïns de Collserola que estan patint les restriccions i les prohibicions derivades de la pesta porcina africana. David Àngela, Catalunya Ràdio, Collserola.
I dels senglars als conills, perquè el Departament d'Agricultura assegura que s'ha aconseguit reduir fins a un 44% la densitat de conills a la plana de Lleida, tot i que reconeixen que encara queda molta feina per fer per combatre una plaga que fa anys que arrasa els cultius. Avui a Tàrrega s'han presentat els nous mitjans i efectius per incrementar aquestes captures. Tàrrega, Ramon Dalmau i Estela Busoms.
Bon dia. El departament ha concretat que en els darrers 9 mesos, des que es va posar en marxa l'últim pla de control poblacional, s'han abatut 156.000 conills a la plana de Lleida, tant per personal de la conselleria com d'agents rurals, pagesos i caçadors. Un pla que, segons el conseller Òscar Ordeig, està donant resultats.
Sí que també veiem depèn de la zona, però que també veiem una baixada determinada de densitats de determinats territoris, de determinades comarques, entre el 30 i el 40% de baixada de les densitats. Això no vol dir que no hi hagi zones que continuem tenint problemes molt i molt importants i que continuem actuant.
Ordeig també ha anunciat que a l'abril es resoldran les prop de 200 sol·licituds d'ajudes que s'han rebut per comprar material de protecció per als cultius. Ramon Dalmau, Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Tàrrega.
Esports, Marcos García.
El Barça deixa pràcticament enllestit l'accés a les semifinals de la Champions femenina. Ahir a l'anada dels quarts, Real Madrid 2, Barça 6. La quarta etapa de la Volta Ciclista, que es disputa avui, s'escurça 20 quilòmetres, acabarà a Camprodon i no es farà l'ascens a Vallter. Dorian Godón defensa la primera posició d'aquesta volta. En handbol, el Barça anuncia un acord per fitxar el central islandès Janus Smarason des d'aquest estiu i fins al 2029. I en waterpolo, en joc a Atenes, la final a 8 de la Conference Cup femenina, encara el primer quart de partit, Sant Feliu 0, Cosenza 1.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
12 i 5 minuts, segona part del concurs pendent amb el Garriga. Què tal, Garriga, com estàs?
Molt bé, molt content.
Sí, molt content, eh?
Carai. Home, de compartir estudi amb tu, oh, amb el Joel.
Bueno, és que bé, que bé, molt bé, molt bé, molt bé.
No, no, ah, només
amb el Joel, eh? Sí, sí, sí.
Amb tu, Munir, i amb el Joan, no?
Sí, a mi me la peles, tia.
Va, Dani, bé, segueixes per aquí?
Pues me'n vaig.
Hola, sí, sí.
Doncs vinga, superada la primera pregunta, ja jugues per aconseguir la màxima puntuació a la segona i venir divendres a guanyar dinerons.
Perfecte.
Molt bé, Dani, t'agrada la poesia?
Sí, esclar que sí.
Ah, sí? T'agrada algun poeta en concret? Que diguis, hòstia, mira, aquest em fa pensar...
No, o... no, no.
No, perquè no en saps cap. Per què no en saps cap, Dani?
Que
no?
Digue'n sí.
Doncs digue'n un.
Papa Joel.
Quin has dit?
Joan Salvat Papasell.
Mira, molt bé, molt ben fet aquesta secundària.
Ara t'ha quedat la boca.
Sí. Vinga, va, escolta, doncs celebro que t'agradi la poesia perquè per guanyar la plaça de finalista al concurs pendent haurem de valorar la teva habilitat a l'hora d'acabar poemes que he escrit jo. D'acord?
Molt bé.
Jo dic el poema, deixo l'última paraula a l'aire, tot rima perfecte, i tu l'acabes i tots contents. Vale?
Perfecte.
Vinga, Dani. Són temes tot d'actualitat que hem tocat avui al programa. Mm. El primer es titula Obrim pàgina cultura. I diu així. Si ahir hagués dinat Rosalia un simple lluixet a la planxa, suspendre el concert no caldria, no li hagués fet mal de...
panxa.
Molt bé, Dani. Ara aquest es titula Obrim pàgina esportiva. No és la panxa ni el genoll. És tot plegat una farsa. Mbappé té mal de coll i el metge del Madrid és del...
Barça.
Bravo! I acabem amb meteorologia. N'hem parlat molt avui, també. I diu així. A l'agost a Tarragona semblarà l'apocalipsi, però tranquils, no us feu cacona, que només serà un... Passarà una cosa a l'agost a Tarragona. Que la lluna taparà el sol, crec.
Eclipse.
Ah, Àngela Maria. Molt bé.
Joel,
quina desgana, sí.
Però si li has dit la resposta.
Sí, home.
Perquè l'he vist patir i no l'hagués dit mai, la resposta.
Sí, ho tenia a la punta de la llengua.
Tu sabies que a l'agost hi ha d'haver un eclipsi a Tarragona? Que
ho sabia.
Que...
Hi ha més llocs,
sí, però... Ho sabia. Però no em venia la paraula.
No et venia,
N'hem parlat avui, eh? Bon. Abans n'hem parlat.
Sí, però clar, devies estar tu fent una altra cosa, no, Dani?
Ja, bueno, estava a classe.
A classe.
Ah, a classe.
Home, a classe. A classe de què?
Estava a l'administració pública.
Caram, tu. Hòstia,
imagina't.
No t'ensenyen a administrar...
Lo públic,
no?
Sí. Administrem molt, sí.
Administrem molt.
Que no acabi manant-nos aquí.
Sí, que no acabis de director de Catalunya Ràdio, podria ser, eh?
Sí. Va, puntuació.
Has de guanyar un concurs.
Sí, puntuacions.
No aquest, un concurs molt important.
Bueno, va, escolta, votem, no? Hem de posar nota al Dani.
Sí, Garriga, comença tu, sisplau.
O un 7.5.
Carai.
7.5.
És que ha costat l'última.
El tacanyón, eh?
L'última ha costat.
Una mica tacanyón.
Jovany.
8.75.
8.75, eh?
75.
Doncs jo li posaré un 8.25 per fer-li més fàcil al Freddy la
suma. Sí, això t'anava a dir ara. 8 i 8 són 16.
Més 1, serien 17.
17.
Sí, un moment.
M'emporto
24, 25.
Sí. 24 i pico.
No, pico no, perquè un ha dit 0,75.
O l'altre ha fet mig.
Hi ha un piquito. Madre mia.
Dani, enhorabona. Mirem a veure puntuació, a veure si vens divendres.
D'acord, gràcies.
Abraçada forta, cuida't molt.
Adéu.
I a la tarda, Garriga, què farem?
Doncs mira, avui de 4 a 7, avui ens visita per fer el cafè a l'Eloi Vila i li trobarem un estudi que s'ha publicat aquesta setmana de les cançons que t'ajuden a conduir millor. Això ho vau comentar ahir al matí.
Es va fer aquí el programa,
sí. I les cançons que no s'haurien de posar per conduir.
Ah,
qui millor que l'Eloi Vila, que es passa el dia al cotxe per comentar aquesta qüestió. I després, avui que hi ha la segona part dels Premis Enderroc, que es tanca la gala, farem connexió amb els Premis Enderroc, i els Svetlana presenten els Premis Svetlana.
Ah,
ells no estan nominats als Enderroc i han decidit que muntaran els seus propis premis per premiar les categories que considerin. Premis Svetlana de la música en català.
Molt a la tarda, això?
A la tarda,
i
sí.
I la,
sí.
La gala de premis serà a la tarda.
La gala dels Premis Svetlana, avui a les 5 i
pocs minuts. Hi ha liu amb aquests premis, no?
Una mica de controvèrsia.
Sí, ja ho vaig sentir. Ahir.
Doncs més controvèrsia.
I els del Pop Petit emprenyats, eh?
Imagina't, mai hauries dit que hi hauria controvèrsia entre el Pop Petit i una altra entitat.
Sí, ja ho vaig sentir, ja.
Doncs tot això a la tarda. Gràcies, Garriga.
Vinga, adéu.
Fins després.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia... Ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 28 de març amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi, Caprabo? Més informació a caprabo.com.
Vostè sap què vol dir dia 1 tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre! Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Okay.
Jo a vegades... No, hòstia, no,
home. Ei, va, avui us explico un acudit jo. Ho intento, oh, vale? Ho intento, allò va. Això són dues amigues que estan entrant a la discoteca, vale? I una d'elles porta un caçapapallones a la mà. I l'altra li diu, tia, però on vas amb això? I diu, no, és que m'han dit, tia, que els tios i les ties que valen la pena s'estan escap... No, estan volant, per això el caçapapallones. Ai, 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 ai! I no penso deixar-ne escapar cap més.
Pots tornar... Ai, ah! Sisplau, va, arriba el cap. Arriba el cap. Déu vos guard.
I visco, vaja!
La Renaixença.
El naixement del caçapapallona es va íntimament lligat al naixement de l'entomologia, que és la branca de la zoologia que estudia els insectes. Que això també, déu-n'hi-do, hòstia.
No? Estudiar insectes?
No, que algú m'expliqui per què coi la branca que estudia els insectes no es pot dir insectologia.
Ah, no.
És veritat. Ho quedarem ben difícil perquè com que el món no és prou complicat, no? Com que els que van posar el nom a aquestes merdes eren intel·lectuals que només havien de dedicar el dia a inventar-se noms estúpids, i llavors els del segle XXI que tenim altres preocupacions, que han de portar la nena a les extraescolars i totes aquestes merdes anar a comprar al súper... Au, espavila't. Insectologia era massa fàcil. Entomologia. Apa, nano. No?
Sí. Home, no t'emprenyis,
paio. No m'emprenyo,
però... Trobo que estàs molt emprenyadot.
No, però que no és un cas aïllat. Vull dir, és una cosa que jo ja fa temps que m'hi fixo. Hi ha més paraules d'aquestes, i els biòlegs són especialment idiotes en aquest sentit, perquè llavors, oh, és que a la gent no li interessa la biologia. Doncs cardo una mica més fàcil, també, no?
És veritat, això és veritat.
Malacologia, per exemple. No, què vol dir, Valens?
Malacologia és la gent que recicla malament. Malacologia.
No. Malacologia estudia els mol·luscs. Eh? No es podia dir moluscologia i ja està. No. Tenia massa lògica per un biòleg. Sí, sí. No pot ser. Almintologia. A veure, Valens, almintologia.
Almintologia.
Què? Algú?
No ho sé. Els almintologia.
Almintologia.